COPE Menorca.
L'una i sis minuts, continues Matí de Menorca, temps de tertúlia des dijous. Saludem els tertulians habituals. Miquel Ponsatí, molt bon dia.
Sí, bon dia, com va?
I en Vicente Cajuso, bon dia, buenos días.
Hola, buenos días.
I avui també saludem en Adolfo Villafranca, president del Consell Insular de Menorca i president també de la Fundació Turisme de Menorca. President, molt bon dia.
Molt bon dia.
Bueno, el tenim aquí durant 15-20 minutets per fer una mica de balanç, entre altres coses, de com va anar Fitur. Per les notícies que ens arriben, sembla que va ser una presència exitosa de sa delegació menorquina. És així, va?
Sí, la veritat és que em quedava molt content de la participació de la Fira de Turisme de Madrid. Bueno, de la mà del sector teníem un objectiu en comú, que és allargar la temporada turística, tenir una temporada turística de 9 mesos, i així feim feina tot, administració i sector turístic, no? I, bueno, ja troc que avui comencen... Avui arriben els primers turistes de l'Inserso, que la idea és que els hotels vagin obrint i no tanquin fins a una vegada acabada la temporada turística.
Està complicat fer que una quinzena d'hotels obrin avancin la obertura?
Bueno, els hotels posen... La veritat és que és d'agrair que s'ho masquin aquest risc, no? I facin aquest esforç per allargar la temporada turística, i això és una cosa molt positiva. Després, l'administració també té que fer la seva feina, no? I tenir, bueno, doncs, les platges en bon estat de revista, els serveis a punt, i també fer promoció turística, que és el que han fet a Fitur, que permeti doncs, allargar la temporada. I aquí nosaltres hem posat el foco damunt dos aspectes que pensant que són claus amb això. Un és tota l'oferta cultural, aprofitant la declaració de Menorca Talaiòtica, però Menorca té molt més que la Menorca Talaiòtica. Si voleu, després en podem xerrar.
Sí, sí.
I l'altre foco també és el tema, l'oferta deportiva, esportiva que hi ha a Menorca, amb tots els esdeveniments que vols de molt alt nivell.
Un tema importantíssim per allargar la temporada és el fet de tenir major connectivitat. I això és un tema complicat i que requereix molta feina per part de l'administració, no?
La connectivitat és el cavall de batalla per poder aconseguir allargar la temporada. Sobretot la connectivitat en hivern, en estiu. Menorca té una bona connectivitat en molts destins. En hivern sí que es va que anem més coixos. I des del minut 1 van començar a fer feina en aquest sentit. Hem aconseguit mantenir la ruta en París, que era una ruta que era tia perduda. I, per tant, vam aconseguir el compromís de Vueling per mantenir la ruta en hivern. I després també hem aconseguit que la ruta en Londres poder acurçar els temps d'espera fent escala a Barcelona. Ara, els temps d'espera, podem volar des de Menorca a Londres amb una espera d'entre una i dues hores. Antes era un poc més llarg, però no basta. Estem negociant tant amb Vueling com amb altres companyies poder tenir la ruta directa a Londres, que és una demanda també del sector, però no acaba aquí. Volem també millorar les connexions o obrir connexions noves amb altres capitals espanyoles i d'altres zones d'Europa.
El tema del turisme genera grans reptes. Un és el fet de que hi ha gent que troba que Menorca està massificada, que s'hauria de regular el nombre de gent o de vehicles que pot venir aquí, el tema del transport públic. En fi, des del Consell teniu molt de fronts oberts.
Sí, la manera d'evitar l'acumulació de gent és allargar la temporada, és a dir, aconseguir que la gent vengui, que es distribueixi durant més mesos i, per tant, tindrem allà on no hi ha pràcticament ningú, doncs tindrem visitants i aquests visitants es podrà gestionar d'una manera millor, està clar. El tema de la limitació dels vehicles no és un assumpte que l'equip de govern actual hagi tancat en banda, però sempre hem dit que no ho faríem des del punt de vista partidista o oportunista, no? perquè analitzar, sinó que ho faríem des del punt de vista tècnic, no? I, per tant, amb això estem. Ara hem encomanat que és una de les coses que tenia que fer el PTI, l'estudi de capacitat de càrrega. És una cosa que l'hem encomanat i en breu ho tindrem i a partir d'aquí podrem prendre decisions també, però també hi ha que mirar també si Menorca té els serveis que té les carreteres que té que tenir, perquè tenir una carretera amb obres, evidentment, dona la sensació de saturació, que tenir una carretera aclarida i moderna. No? Per tant, la visió que tenim que fer i que tenim que mirar és una visió global, no només quantificar el nombre de vehicles que hi ha aquí. Hi ha que veure també si els pàrquings que hi ha a Menorca són els pàrquings correctes, si el servei públic de transport, que hi ha que recordar que ens hem trobat el transport públic caducat des del 2018 i estem fent feina per treure nous concursos i posar les noves línies de transport públic, que entre elles hi haurà la línia de Ciutadella a l'aeroport, que és una de les demandes que sempre hi hauria, però sí que es veu que el Departament de Mobilitat s'ha trobat molt de frentes oberts i té bastanta feina pendent.
Segur que els nostres companys, tant en Vicente Cajuso com en Miquel Ponsatí, tenen qualque pregunta per al president. Miquel.
Sí, bon dia, Adolfo. Sempre és un plaer per xerrar amb tu, saps la veritat.
Bon dia,
Miquel. I estic molt content de que anegueu pendent. De fet, només t'avui agrair i espero que doni els seus fruits el tema de que vulgueu trobar punts d'acord, trobar punts de consens amb suposició amb els temes importants de Menorca. I això, segons el que he llegit, tu durs aquesta idea i ja sé que trobar punts de consens és feina i més feina i més feina per intentar-ho, no? Per tant, ànimo. Per bon, altra banda, molt de temes. Sol m'agradaria saber com tenim la carretera general, per dir alguna cosa, que, com està el tram de l'Homo, i si després teniu previst també dins en quin pla, o si això ja serà més endavant, el que hi quedarà que serà el tram entre l'O i Ferreries. Per un costat. Sí, sí. Això seria una primera pregunta. Si vols, i a més en aquesta pregunta, que és un tema de mobilitat, i afegiria, si hi té UB de Ciutadella, com la tenim?
Vinga, anem a l'Uda Secretaria i posem cita UB.
Perquè no donen ni cita.
Avant, per parts. Bé, començarem amb el tema dels acords. Sempre hi ha hagut voluntat d'arribar a acords en tots els partits de l'oposició, perquè pensam que és la manera d'avançar, de mirar per als menorquins. Això és el nostre objectiu. Ara, quan a l'hora de negociar s'aposen elements que no tenen res a veure, per exemple, amb el pressupost, dificulten arribar a aquests acords. Això és un poc la situació que ens trobem ara. Però nosaltres continuem, i la idea és, evidentment, mirar amb els menorquins i no mirar amb els interessos partidistes. Això és el nostre punt de partida. En quant a la carretera, estem ja en la redacció. Sabeu que la carretera ha canviat de projecte moltes vegades. El projecte, i ho han fet amb un objectiu, intentar trobar un projecte que llevés el pont de Rafal Rubí. Això és així. Així i tot, els equips d'enginyers que van contractar l'anterior equip de govern, es deia que hi havia que acabar el pont de Rafal Rubí. Vull dir que ha estat difícil, inclús per l'anterior equip de govern, trobar això. Nosaltres ara hem contractat la redacció del nou projecte. Tenim previst que el nou projecte quedi redactat dins el primer trimestre del 2024. Això és el nostre objectiu, i amb això estem fent feina, per acte seguit poder licitar, i preveiem que podran licitar dins el segon trimestre del 2024, la reforma de la carretera general. Això és el nostre full de ruta i amb això estem. Vull dir que estem fent feina des del minut 1, no tenim pressupost, però no hem aturat de fer feina i aquest és un dels temes prioritaris. No? I per tant, amb això estem. Quan tinguem això encaminat, després ens posarem en la reforma del tram que queda. El tram que queda és el tram de l'O a Ferreries, no? Que de fet hi ha trams que estan molt malament. Sí que es va que partim d'un punt de partida que hi ha que explicar-lo, que és que no teníem els recursos, vam perdre els recursos que tenia del conveni de carreteres. Teníem 20 milions pendents de gastar, que els doblers estan perduts, i per això vaig demanar una carta, vaig enviar una carta al ministre de Transport, abans que mos atengués, per poder recuperar aquest doblers, que serà necessari per fer el segon tram serà imprescindible, el tram de Ferreries a l'O serà imprescindible tenir aquest finançament. I estem esperant que m'ho contesti. Però han posat fil a segua i és un dels temes prioritaris per aquest equip de govern tenir la carretera.
I si té UB la desembussaran?
Ah, sí, si té UB, la situació actual, si té UB no és una cosa senzilla de resoldre. És a dir, ens van trobar amb un contracte que acabava dia 30 de novembre del 2023 i no hi havia cap paper fet per poder licitar el nou contracte. Per tant, ens vam veure obligats a tenir que prorrogar. Ens vam trobar una situació en vaga. Els treballadors, que evidentment estaven en vaga, que no volien fer feina, que reclamaven unes millores salarials. Una llista d'espera de més de 8.000 cotxos. Clar, això no es pot fer en un dia. Van aconseguir desconvocar la vaga, van aconseguir millorar les condicions laborals dels treballadors, i han fet un acord amb l'empresa per anar contractant més inspectors per poder anar eixugant aquesta bossa diguem, de cotxes que hi havia pendents de passar CTV. Han aconseguit reduir, no l'han deixat a zero, però reduir aquesta bossa, passant de 8.000, crec que hi havia 1.000 i poc, que hi estigui pendent, a part dels nous que genera, vull dir, han aconseguit eixugar la bossa que hi havia, i tenim previst dins el primer trimestre del 2023 deixar aquesta zero la bossa i ja poder atendre les noves peticions que hi hagi.
Bona.
Jo vull que la gent entengui que no és una cosa que es pot fer d'un dia per l'altre, però la feina l'hem encaminada cap a solucionar aquest tema i després del primer trimestre segur que es veuran ja en canvis cap a solucionar això. I mentrestant estem fent feina per elaborar uns plecs nous i poder licitar i poder adjudicar els concursos. Si té o veu una empresa nova.
Segur que en Vicente Cajuso també té qüestions a plantejar en el president. Vicente.
Yo sí tengo. Señor presidente, gracias por poder compartir este momento a través de esta emisora. Yo tengo, como el sector del comercio, lo voy a resumir en dos preguntas. Una, ¿habrá posibilidad de que haya vales de comercio? Y dos, insistir en que Menorca estamos sufriendo, el comercio está sufriendo un poco la centralización que hay en Palma a nivel de algunos productos o servicios. ¿El Consejo Insular hará algo para intentar, ya que tiene el mismo equipo de gobierno en Baleares, para evitar esta discriminación a las pymes menorquinas?
A ver, en cuanto a los vales, no hay un punto de partida, que los vales no discriminaban ni por renta ni por tipología de menorquín y se dieron por registro de entrada sin discriminar ningún tipo de... Y esto, sinceramente, fue un sistema que sí, no hay duda de que en el comercio benefició, pero cualquier persona, independientemente del nivel del poder adquisitivo, del nivel de renta, podía pedir los vales. Y esto lo dijimos y creo que se lo pude comunicar en una reunión que tuvimos en PYME, de que esto no era un punto de partida que estuviéramos de acuerdo. No hemos descartado poner en marcha un tipo de vales, pero tiene que estar más orientado a gente que lo necesite, a gente que lo necesite. Por tanto, estamos estudiando el poder implantar este sistema mirando al menos tipología de renta o tipología de necesidad que puedan tener. Esto es la situación que tenemos actualmente. Y respecto a lo segundo, por tanto no lo descartamos. Es una cosa que queremos poner en marcha, pero no con el mismo sistema que estaba antes.
Y en cuanto nosotros, desde Ascome, tampoco nos estábamos de acuerdo con ese, o sea, con el 100%, digamos, del vale, sino que se le financiara un descuento, pero no la totalidad. Bueno, que lo sepa.
Vale.
Perfecto.
Sí,
la segona part, en quant al segon, era, evidentment, el que hi ha que fer una feina és d'intentar afinar les licitacions que faci l'administració pública per fer més assequible per les empreses de Menorca la participació, jo entenc que anava per aquí la pregunta, més assequible que es puguin presentar les empreses de Menorca. Nosaltres, la prioritat és que donar feina a les empreses de Menorca antes que les empreses de fora. Evidentment, això és així. I, per tant, hi ha que afinar els plecs per intentar no excloure o posar uns requisits que siguin assumibles a les empreses que siguin d'aquí per poder-les ajudar. Això és el nostre objectiu també, crec que això és compartit.
De quina manera podrà aprofitar Menorca el fet que siguem, bueno, Menorca talaiòtica, a la vegada són reserva de biosfera, això de quina manera ens pot ajudar en el desenvolupament econòmic de la nostra illa?
Jo trobo que, des del punt de vista... És a dir, això té dues vessants importants. Una és el punt de vista econòmic, és a dir, Menorca té un potencial des del punt de vista cultural molt important. El primer és aprofitant el tirón que ens donarà la Menorca talaiòtica, sense dubte. Això, evidentment, ens posa en el centre d'un llistat de zones on el seu patrimoni arqueològic destaca i estem dins d'aquest club, no? Això és així, però Menorca és molt més que té molt més cultura que la Menorca talaiòtica. I quan fèiem el llistat, que vam fer una presentació exclusiva de la part cultural, amb periodistes especialitzats en cultura, i agents de viatges especialitzats en cultura, des de vam donar a conèixer doncs, des dels concerts, que les temporades de jazz que hi ha, concerts de música clàssica, la temporada d'òpera, tots els museus que tenim a Menorca, des del Museu de Menorca, el Museu de Ciutadella de Can Saura, el Museu Hauser & Wirth, el Museu de l'OAC també d'art contemporani, és a dir, tenim una oferta de museus també increïble. Després tota la gira també musical, que és arran de la òpera i de la música clàssica, però hi ha l'Azareto Festival, el Cranc Festival de Música Alternativa. És a dir, tenim una oferta, per ser un territori tan petit, una oferta cultural espectacular que se'l beneficia en els turistes, però també en els menorquí, evidentment, no? Que se'n pot aprofitar de tot això. I això pensant que és un reclam molt potent i molt important i tenim que posar en valor, i des de l'administració tenim que fer promoció per donar a conèixer i ajuda perquè això es pugui mantenir.
Vinga, 3 minuts encara estaran els dos expresidents. Miquel, una altra qüestió.
Mira, una qüestió que serà doble. Voldria saber que si es consell sumar té alguna idea per ajudar en el camp i si també té alguna idea per ajudar en el sector pesquer. El sector pesquer professional, que perd gent, no hi ha gent, i que el pescador, mon mare, que era desmercadal, sempre deia que sí. Mai digueu que es peix és gran. I tenia raó, perquè el fet de pescador és molt ingrat. Hi ha molts dies de mal temps, no t'hi surten les ombres, i perdem gent. I jo me sembla que el sector pesquer també, el sector primari que t'han de cuidar, m'agradaria saber si teniu iniciatives per part vostra.
Sí, en quant al sector primari, estem acabant de tancar conjuntament amb el govern balear una ajuda per al tema de la llet, no? Per l'esperau de la llet, que sincerament les finques estan passant molta pena, hi ha hagut finques que han tancat, com han sortit en els mitjans, i han tingut que trobar solucions alternatives perquè els pagesos poguessin vendre la llet, i estem tancant el que era el plan Provilac, que és a dir, una ajuda per poder compensar aquest preu molt més baix que tenen a Menorca respecte a altres zones d'Espanya, i això ho farem en coordinació amb el govern balear. Nosaltres posarem 1 milió d'euros, per exemple, que dèiem en el pressupost, per ajudar en el sector primari. En quant al sector pesquer, el que hi ha que fer és ajudar també a les... Tenim una ajuda a les cofradies de pescadors. Sí que es veu que el sector pesquer cada vegada té més limitacions, no només les limitacions de temps, que a vegades els pescadors no poden sortir a pescar per les inclemències, sinó perquè tenen uns períodes que estan obligats a quedar sense pescar, és a dir, tenir les barques aturades.
Correcte.
I aquí estem mirant abans si podem ajudar de qualque manera establint una línia d'ajudes, no? Però és un sector que no han acabat de definir exactament com ho farem, però a lo millor un sistema similar en el que oferim en els pagesos és el que estem acabant d'estudiar.
Vicente, l'último.
Voy. Presidente, hace unos días leía en la prensa de un ingeniero que Menorca los últimos años no había hecho absolutamente nada en la restricción del agua. ¿Hay, puede decirnos algo? ¿Se ha trabajado, se va a trabajar o cómo está el tema del agua? Que para mí creo que es un tema preocupante, sobre todo en Menorca.
No, en esto coincidimos. De hecho, dijimos que el agua es uno de los principales objetivos de este mandato, o de la legislación, también del mandato del Consejo y de esa legislación del Gobierno Balear, ¿no? Y lo principal es invertir recursos en mejorar las infraestructuras del agua. Este es uno de los objetivos principales. Por tanto, el otro día, por ejemplo, vino la presidenta del Gobierno, Marga Provenç, y firmamos un convenio donde el Gobierno Balear aporta al Consejo Insular 2,4 millones de euros. El Consejo Insular complementa con 1 millón de euros adicional para hacer algunas actuaciones que son necesarias en Menorca. Por ejemplo, en el EDAR de Mahón, donde se va a mejorar el tratamiento terciario para poder reaprovechar el agua que sale de la depuradora de Mahón. Es que este es uno de los objetivos, es decir, el reaprovechar el agua que tratamos, que ahora va al mar directamente. Y con esto pusimos el ejemplo de lo que se hace en la depuradora de San Luis, donde, esto no es nuevo, lleva años funcionando, es de las pocas, la única en Menorca y de las pocas en Baleares, donde no tiran ni una gota al mar. Toda el agua se reaprovecha, por ejemplo, en los hoteles de la zona, ¿no? Donde se utiliza para las cisternas de los váteres, etcétera, ¿no? Y esto está muy bien. De hecho, también se anunció en esta depuradora una inversión por parte del gobierno balear de 5,5 millones de euros para mejorar o a ampliar la capacidad en un 30% de esa depuradora. Pero esto no acaba aquí. Estamos elaborando con el gobierno balear un listado de inversiones prioritarias y en esto estamos, es decir, en invertir para mejorar el tratamiento de agua, la canalización de agua, con el objetivo de, evidentemente, ahorrar y gestionar este recurso de manera más eficiente. Este es uno de nuestros objetivos.
Molt bé, la 1:26 han d'acabar la connexió amb el president perquè havíem pactat uns 15-20 minuts i ens han passat una mica, tot el qual li agraïm molt que ens hagi acompanyat aquí en aquesta tertúlia. Adolfo Villafranca, president del Consell Insular, gràcies, molt bon dia i fins una altra, que esperem que puguem tornar a xerrar d'aquestes i moltes més coses que afecten els ciutadans de la nostra illa. Moltes gràcies.
Ha estat un gust, encantats.
Igualment, gràcies. Bon dia a tothom. Molt bon dia. Molt gràcies, bé, i a la recta final tenim 3 minutets, Lots, que bé que vos ha semblat, Miquel, valoració del que mos ha contat en Dolfo.
La veritat és que en Dolfo és un gran comunicador i crec que té idees i crec que du molta... M'agrada molt el seu tarannà, això és la veritat. El veig una persona coherent, el veig amb ganes de fer feina, el veig amb idees, per tant, jo crec que, bueno, tenim un bon president i evidentment l'hem d'apoyar. L'hem de donar tot el recolzament perquè ell pugui anar fent. Evidentment, considero fonamental, ho considero des de fa molt de temps, que crec que a l'oposició també hi ha gent prou coherenta, on crec que ells tenen una feina que principal que és posar-se d'acord. És a dir, amb els temes aquests principals, saber-se posar d'acord. Que no passi com algú de la carretera, que sí. Quants d'anys lluny, hem perdut convenis, hem perdut... i això no pot anar. Per tant, passa primer per trobar acords, la gent coherent ho han de saber fer, i això, amb en Dolfo ja hi veig una persona capaç, i, evidentment, per part de l'oposició, també que segur que hi ha gent que és capaç de fer aquests acords. I, per tant, això serà positiu per Menorca.
Molt bé. Vicente, tu també lo conoces i què opines?
Sí, estoy... coincido totalmente con lo que ha dicho Miquel. Yo solamente añadir que las reuniones que hemos tenido tanto de Escoma como de Pyme pues no vende humos, sino que es planteamientos serios y tiene la capacidad para no decir sí a todo y después nada, sino que creo que tenemos un buen presidente y lo que pasa es que no a mí me gustaría que tuviera una varita mágica y pudiera solucionar todos estos problemas de golpe, pero...
Eso es imposible. Bueno,
creo que no la tiene.
Lo que no li han demanat és quan tenia este en Vox, però bueno, això ja li demanaré un altre dia. Bueno, si ho arreglen. Han d'acabar. Ha passat molt ràpid el temps avui i bueno, la setmana que ve tornem a estar aquí en tots vostès per xerrar d'aquestes qüestions que ens ha fet en turisme, comerç, en fi, que ha fet a la toleta econòmica de la nostra illa. Gràcies, Miquel, gràcies, Vicente, que tingueu bona setmana i fins dijous que ve. Gràcies, bon dia.
Adéu, bon dia.
Vinga, a punt d'arribar a la 1:30, serà temps de continuar mediodia, continua tot el que t'interessi. Nosaltres, a la darrera part del matí de Menorca, tindrem informació de la trail dels Fars, que s'ha presentat fa una estona a l'Ajuntament de Ciutadella.